Ana. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Benvinguts. Som la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. 10 minuts arribarem a 12:15. I posarem unes dades, com sempre, sobre la taula. En aquest cas del peix. Sabeu que la flota s'ha reduït més d'un 50%? Això és important. Peix es consumirà sempre i el sector del peix, de la pesca, doncs, té els mateixos problemes, si no pitjors. Primer, hi ha un problema comú, que parlem tots aquests dies també, que és el relleu generacional. És un problema de relleu generacional, sí o sí, i després de complir amb totes les normes que la Unió Europea doncs, marquen a les flotes pesqueres. Per exemple, de fet, hi ha una veda ara mateix de sardina de 4 mesos. De fet, el sector diu que això serà la ruïna pel sector, aquesta veda de pesca de sardina. De fet, per exemple, el 80% dels ingressos de la cofreria, en aquest cas, per exemple, la de Blanes, per exemple, a l'Escala, la cofreria de l'Escala, per exemple, és el 80% dels ingressos de la pesca depenen de les captures de sardina, anxova i seitó, on hi ha un, doncs, això... Doncs una veda, en aquest cas. Una veda, en aquest cas, de sardina. Clar, si tu vas a pescar, les xarxes no es cullen. No? Això no agafarem sardina i només agafem seitó. Igual treus sardina, igualment. És un bon què de tot això. Però la part més greu de tota aquesta és la competència deslleial. De tot això en parlarem després amb el secretari de la Federació de la Cofreria de Pescadors de Tarragona, el senyor Xavier Domènech. I dic que hi ha una cosa que encara és pitjor i és la competència deslleial, també molt comuna a tots els sectors, i la pesca entra a nivell a vegades de drama. Per què passa això? Doncs mentre que aquí, quan parlo d'aquí, parlo de la Unió Europea i parlo d'Espanya en concret i de Catalunya, doncs mentre hi ha unes normatives de restricció i de pesca, es compleixen les normatives i es redueix la quota de pesca, el Magreb puja. I això, aquest part del peix, ve cap aquí. Llavors es genera una competència deslleial que el sector no veu amb bons ulls. Parlarem d'això i parlarem també del relleu generacional i de la situació de la reducció de la flota. I en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz. I us explico que el temps que tenim avui, doncs, per aquesta tarda esperem pluges al Pirineu, a l'Alt Empordà, al Baix Empordà i tot el Pirineu, sí que esperem unes certes pluges. I això sí, ja comencem a veure una marcada baixada de temperatures que ja s'espera per aquesta tarda nit, i sobretot demà dissabte esperem una baixada important. Començarem una tardor, avui és el darrer dia de l'estiu, ja demà estarem a la tardor, i la tardor començarà amb fresqueta, amb temps de tardor. Però tranquils, perquè diumenge tornarà a pujar la temperatura i serà estable durant tota la setmana. La setmana que ve no s'esperen grans pluges, ni molt menys, això sí, un temps més agradable i estable. Això sí, de cara a aquesta nit i dissabte ja veurem una marcada, almenys un dia, de marcada baixada de temperatures. I avui és divendres, anem a veure com es circula per la xarxa viària catalana. Doncs ens ho explica i li preguntem al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment a aquesta hora tot plegat encara força bé, amb trànsit força funcional, sense massa complicacions, però sí, amb algunes vies encara registrant algunes aturades. Sobretot situats a Barcelona, en el cas, per exemple, de la Ronda de Dalt, entre Horta i Valldaura, hi ha un tram de lentitud, d'aturades en sentit Besòs. També en aquest cas la Ronda Litoral, en sentit contrari, en sentit Llobregat, amb trams de lentitud i aturades entre la zona del Fòrum i la zona de Barceloneta. A la Pota Nord també queden aturades a l'últim tram, entre la sortida del túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. Ja si no és per obres o similar, en principi la resta de dies tindríem encara circulació força fluida a l'espera del que ens pugui aportar aquesta tarda ja de cara a l'operació sortida d'aquest cap de setmana de 3 dies per a moltes persones a causa de la facilitat de la Mercè. És tot de moment. Molt bon dia.
Bon dia, Eduard. Moltes gràcies. Que tinguis un bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això, ull viu a això, s'anomena el síndrome o la síndrome del treballador cremat. En anglès, perquè ja sabeu que tot això sempre té, doncs... La primera etiqueta se la posen als anglesos, als anglosaxons és burnout, que vol dir cremat, bàsicament quan estàs cremat a la feina, no? A vegades és un factor de mala sort que et col·loca, doncs, en un escenari indesitjat, no sé, una feina que t'agrada per la qual t'has esforçat tant, et col·loca davant d'un cap tòxic, autoritari i que t'amarga la vida. A vegades tot allò que t'agrada per un cap que no funciona, doncs acabes enfonsat. És una situació dura. Els que heu viscut tot això, o els que hem viscut això, és una situació dura i que condueix a un estrès que afecta fins i tot, i ja sabeu que aquestes situacions afecten molt de prop la salut, no? Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel.
Jo vull que tu siguis el meu cap. Series un cap perfecte.
No. Primer de tot,
tienes dotes de mando.
José Miguel Cruz és un excel·lent cap, que mai m'ha retret a cap de les meves errades ni cap trucada després. Per tant, després parlaré lo que és un cap tòxic, i en aquest cas és tot el contrari. Però també s'ha de servir per ser cap, per ser jefe. És a dir, no tothom serveix. Jo sempre dic que un ha de portar la sabata del seu número.
I tant. No, mira, hi ha una cosa que, per exemple...
Si jo tinc un 45, no puc portar un 48.
Correcte. Hi ha una cosa que, si ets un bon treballador, no necessàriament has de ser un bon cap. És una qüestió que, com tu ben dius, s'ha de servir. Però què diuen les xifres de baixes laborals aquest any sobre tot aquest tema?
Doncs les xifres són molt interessants perquè, per exemple, a Espanya, que són xifres oficials d'aquest primer semestre, d'aquest any 2023, per tant, a partir del 31 de juliol, des de l'1 de gener fins al 31 de juliol, 338.000 baixes de treballadors per salut mental a Espanya. Si posem, com sempre, aquest 20% que correspon a Catalunya, estaríem més o menys, doncs, que a Catalunya hi ha hagut 67.600. I atenció, perquè aquesta xifra nacional és el màxim en els últims 7 anys. El 2016, per posar una comparativa, amb el mateix període del primer semestre, se van registrar 163.000. I aquest any, com dèiem, 338.000. Per tant, s'han duplicat. El pitjor mes d'aquests primers 6 mesos de l'any va ser el mes de maig, on es van registrar 56.600. Va superar fins i tot el pic de l'inici del confinament al març-abril del 2020. També s'ha de tenir en compte, per posar en context aquestes dades, que poden significar molta alarma per un increment, que a hores d'ara també hi ha un increment en el mercat laboral a Espanya, que ja s'aproxima als 48 milions de persones censades, i el mercat laboral ja 21 milions. Per tant, estaríem amb una tendència bastant similar a la dels últims anys, tot i que amb el número hi ha aquest important increment que s'ha duplicat respecte al 2016. Una de les causes principals, sempre amb la salut mental del treballador, en aquest cas és que hi ha un mal clima laboral.
Clar, i possiblement moltes vegades la responsabilitat és dels caps, però quin seria el perfil d'un mal cap?
Doncs els perfils sí que estan molt ben detallats de cara a tot un seguit d'informes que han realitzat diversos instituts. Seria un cap manipulador, deshonest, explotador, que utilitza tàctiques d'humiliació, intimidació i despreci, i que sempre fa una infravaloració del treball del seu subordinat. El cap tòxic té un tret d'egomania i narcisisme, i sempre hi ha un objectiu final: el control absolut de l'equip. Acostuma a ser una persona que té, fins i tot podríem dir, tanta poca confiança en si mateixa, que el que fa és utilitzar aquestes armes veritablement tòxiques de contaminació per tal de tenir sempre el control absolut de l'equip, basada, això sí, amb el terme de la por i de la inseguretat. Trobar-se amb un mal cap després de molts anys d'esforç per a vegades tenir una feina que t'ha agradat pot ser, doncs, una mala situació de la sort, no? Però que te pot complicar veritablement veritablement molt la teva vida.
Mira, doncs parlem, ja que estem parlant com ser un bon cap en aquest cas, tenim una persona que en sap de tot això. És delegat a Catalunya de l'Associació per al Progrés de Direcció, el senyor Edgar González, que el tenim al telèfon. Edgar, bon dia, benvingut.
Bon dia, com estàs?
Encantat de parlar amb tu i a veure si traiem una mica l'aigua clara, perquè tot això és un perfil psicològic. De què depèn que un bon cap sigui un bon cap?
Mira, jo per resumir-te, primer et diré el que has dit tu. Jo sóc el director a Catalunya de l'APD. L'APD som una associació que ens dediquem a generar coneixement entre els directius i fomentar el networking, que diríem és el saber connecta. Llavors nosaltres, en aquest cas jo també, estic en contacte amb moltíssims directius al llarg de l'any. Llavors has començat dient una cosa tu, i que és cert, és que un bon treballador no és un bon cap. Un bon treballador, un bon comercial, no és un bon director comercial, no és un bon cap. Llavors requereix d'habilitats molt importants, i sobretot el que li diuen les soft skills, les habilitats aquestes més febles, no tan fortes.
Masquerra, llavors, el que entendríem com masquerra.
Masquerra, però et diria, un bon cap ha de deixar el seu ego de banda, això és molt important, i no és tan fàcil de deixar el seu ego de banda. Ha de tenir molta habilitat emocional, molta empatia, ha de deixar créixer a l'equip i confiar a l'equip per sobre d'ell, ha d'envoltar-se de gent que tingui molta confiança, de bones persones, i aquestes habilitats, que fa molts anys potser no estaven tan de moda, les treballen moltíssim, nosaltres fem molts cursos de lideratge sobre aquestes habilitats, i és necessari per un bon cap que arribi a èxit i sobretot que el seu equip el segueixi.
Bé, en aquest cas, aniré pel part contrari. Quins són els efectes nocius que pot tenir, doncs, que hi hagi un cap tòxic, no? Un jefe tòxic?
Terribles. Primer, fuga de talent, primer. Primer, gent que es quedi a l'empresa amb els braços baixats sense voler treballar. Després, males relacions entre els companys. Després, una mala impressió a l'empresa fora. Al final, nosaltres diem molt que el client, o el que es diu molt, és que el client és el més important. I jo diria abans que el client és el més important, si les persones de l'equip són el més important, perquè si tu cuides el teu equip, l'equip teu cuidarà el teu client. Llavors, és necessari cuidar l'equip. Un jefe tòxic no li permetrà a l'empresa ni créixer ni mantindre's al llarg del temps. O sigui, és vital, vital, vital que la persona que dirigeix un equip tingui habilitats per cuidar aquell equip.
Com t'enfrontes a això? Perquè igual, en el fons, tu no ets el cap. Igual s'estan fent coses que tu desconeixes, en aquest cas.
El que dic és comunicació. Tu, si tens un cap directament i al final no pots parlar amb ell, doncs has d'anar a un departament de recursos humans, has d'intentar canviar les coses des de dins. I si no, per mi la salut mental a l'empresa és molt, molt, molt important. I si tu en aquell lloc no t'hi sents realitzable, no et tracten bé, no veus que amb el teu cap tinguis confiança, la veritat, el millor és començar a buscar un altre espai, perquè al final a la feina passen moltes hores i és important sentir-se a gust. I si tu veus que allà les coses no canviaran, de veritat, encara que sigui difícil, el millor és marxar d'aquell lloc, sempre.
I l'enveja, quin paper juga tot això? Abans parlaves d'egos, però també hi ha enveja, no? En tot cas, sobretot en aquest país, vivim en un país d'enveges on l'èxit sembla que sigui, que estigui condemnat, no? Una persona que té èxit sembla que se l'ha d'assenyalar, no? Això com es porta? No sé si aquesta maledicció encara flota en l'ambient.
Mira, jo tiré una frase que em van dir a mi quan vaig començar a ser directiu i a portar equips, que em van dir el que se li diu la soledat al directiu. I és certa, perquè al final el directiu depèn de les decisions i es troba sol, perquè al final, si l'encerta, moltes vegades és també l'equip, i és normal, però si falla al final és aquella persona i recau tot sobre aquella persona. Enveges, passa molt que al final els equips, doncs cada persona, doncs moltes vegades pensa que és especial, que és la que més hores treballa, la que més feina fa, la que millors resultats té, i tot això, li diem, això no és gens fàcil. Ser directiu, ja no et dic ser empresari, és realment, realment difícil, perquè has de lidiar o has de gestionar un equip amb molts egos, amb personalitats diferents, i al final, el que li dic sempre, els directius, els empresaris, els paguen també per gestionar aquests egos també. No és gens fàcil. La figura del directiu a l'empresari, de vegades, i sobretot l'empresari, l'ataca moltíssim, però no saben lo difícil que és estar allà també gestionant un grup de persones totalment diferents.
Va, Edgar, ara faré una pregunta d'aquestes de posar-te a prova, eh?
Sí.
De posar-te a prova. Edgar, tu ets un bon jefe?
Això l'havies de preguntar al meu equip. Jo què et puc dir com sóc jo? Jo aquestes soft skills que dèiem abans, jo les he treballat moltíssim, jo m'he format molt amb elles. Llavors, jo què li dono al meu equip? Li dono sobretot respecte, confiança, carinyo. Al final jo exigeixo també, però també li dono aquest respecte cap a la seva conciliació també, que no ho hem parlat, i és molt important també que la gent treballi, s'esforci, però que també tingui vida a fora i que sàpiguen que tu els hi valores també i els hi dones el seu espai també. Carinyo també, mà esquerra, escoltar-nos és molt important, i sobretot confiança, és molt important la confiança. Llavors, amb aquestes tres coses, tenim els nostres dies, evidentment, jo també els tinc, però amb aquestes tres coses tens un equip, en principi, compromès sempre.
Doncs Edgar González, delegat a Catalunya de l'Associació per al Progrés de Direcció, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquesta petita masterclass que ens has donat en pocs minuts, eh?
De veritat, un plaer, i el que necessitis pues, per parlar de lideratge, de gestió d'equips, et tinc quan vulguis.
Una abraçada molt forta, Edgar, cuida't.
Una abraçada, gràcies, adéu.
Adéu, bon dia. Doncs ja, ara reflexioneu, si sou els jefes, els caps, doncs poden reflexionar sobre si són bons o són dolents, o sobre el vostre cap. Doncs penseu en tot això, és un bon què. I és veritat, és una qüestió moltes vegades de mà esquerra i d'aquesta sensibilitat. De seguida parlarem del sector pesquer. El sector pesquer cada cop més escanyat. Parlarem en aquest cas amb la Federació de Cofreries de Pescadors de Tarragona, però que pràcticament la situació s'estén tant a la costa central com a la nord de Catalunya. És a dir, estem tres coses del mateix. Però abans, segur que coneixes algú? Segur? O t'ha pogut passar que ha caigut alguna promesa milagrosa en relació al sobrepès i tal. Però si vols aconseguir el teu objectiu de mantenir la pèrdua de pes, perdre grasa on greix on més ho necessites i sentir-te molt bé des de l'inici, escolta'm, has de trucar a la doctora Carmen Torrejón al Centre Mèdic Estètic Estar Bene. 93-414-36-31. 93-414-36-31. Demana una visita amb la doctora Carmen Torrejón, que t'informarà personalment sense cap cost per tu. La primera visita és gratuïta i es compromet a veure't en menys de 72 hores. 93-414-36-31. I ara parlem de pesca i de peix aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, venda excepcional. ¿Buscas un sofá? ¿Cómodo? ¿Con diseño? ¿Con una gran cantidad de telas a elegir? En Hipogegant lo encontrarás. Tenemos una gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama, con diferentes medidas, colores, telas y todos a precios excepcionales. Cheslón modelo Aversa, 799 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipogegant, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipogegant. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogegant.com.
Hipogegant. ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Muchos trabajadores vuelven al horario partido después de la jornada intensiva del verano. A Sara, madre y administrativa de 36 años, le gustaría poder concentrar su jornada laboral todo el año. Pero tres de cada
de lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Just dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look I still see you.
La Generalitat i Pescadors estan reclamant a l'Estat que el govern central que replantegi la veda de sardina de 4 mesos perquè diuen que serà aquesta la ruïna del sector. Estan anunciant o denuncien que la mesura ja és un disbarat i que no servirà per millorar la situació biològica de l'espècie. En aquest cas, és una situació posada per sobre l'altra, però això s'afegeix en uns quants problemes, com per exemple d'altres qüestions que matxaquen el sector. Una d'elles, a part de les captures i d'aquestes limitacions per complir amb la UE, amb la Unió Europea, és la competència deslleial, perquè mentre aquí es redueixen, el Magreb augmenten, i d'aquest part del peix ve cap aquí, i després el relleu generacional. Tenim al telèfon el secretari de la Federació de la Confraria de Pescadors de Tarragona, el senyor Xavier Domènech. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Xavier. Sembla que la situació no és de les millors, no?
No, últimament s'estan prenent tota una sèrie de mesures per preservar el recurs, que amb això no és que el sector no està en contra. El que passa és que no ens escolten. Vull dir, nosaltres estem el dia a dia allà, les flotes han baixat molt i, per tant, s'ha reduït molt l'esforç pesquer, i coses que nosaltres doncs, proposem per prendre mesures no ens escolten. I ara l'última és aquesta. M'han proposat una veda de... Són 2 mesos, més 2 mesos de sardina, però en acabat nosaltres fem 2 mesos de veda, que, per tant, serien 6 mesos de l'any que no es pot pescar sardina, no? I aquests 6 mesos també veuen una mica en contraposició perquè aquí a la nostra zona el habitual és pescar sardina i seitó barrejat. Llavors ens trobarem en molts casos que per anar a buscar el peix, el seitó, igual matarem sardina i per tant no veiem que sigui una mesura adient a prendre aquí. I llavors doncs, bueno, això ho hem mirat d'explicar al Ministeri i ahí estem, perquè això entra, ahí està en vigor, el que passa que encara no ha entrat l'octubre, comença el període d'on no es podrà pescar, i bueno, ens trobarem amb aquesta situació. I llavors l'encerclament aquí, així com al nord, tenen moltes possibilitats per poder pescar diferents peixos, aquí hi ha sardina i seitó. No?
D'acord.
Sí, hi ha aquesta dualitat, i per tant, si la sardina no s'hi pot anar, la gent anirà al seitó, rebentarem el preu del seitó, perquè això també és un equilibri, explotarem més el seitó i, per tant, i matarem sardina sense voler, però la matarem. I damunt tindràs un valor damunt de la barca per poder vendre, que jo són diners, i es tindrà que eliminar, tirar, desfer, sense cap tipus de benefici, no? I aquestes coses són les que nosaltres no entenem.
Llavors, quines són les mesures que s'han proposat i que no escolten?
Bueno, n'hi ha moltes, eh? Vull dir, hi ha tancaments d'algunes zones de reproducció, hi ha el fer les vedes de diferent manera. Una que sí que ens van acceptar va ser el fer l'increment de talles del peix, perquè, a més, s'adona la situació que la sardina i el seitó petit normalment no té preu. La gent vol sardina i seitó d'una mida més gran, no? Llavors, aquesta era de les que sí, no? Però no se van baixar els cupos, o sigui, hi ha uns cupos, tu tens unes possibilitats de pesques, unes són diàries i les altres són setmanals. Tot això també es va baixar, que tot això també estàvem d'acord, però bueno, aquest és inacceptable, aquesta no, perquè farem mal sense voler, igualment anant al seitó matarem sardina, aquest peix no els podrà aprofitar, i bueno, no sé, tots ja tenen tota una sèrie de mals caps, i això és un mas, perquè enguany portem una temporada que no és precisament bona de captures ni de sardina ni de seitó. Llavors, doncs clar, s'ajunta, tenim problemes de relleu generacional.
Mira, per aquí volia anar jo, Xavier. Primer, quan s'ha reduït la flota, per exemple, des de fa uns anys fins ara, i després el problema del relleu generacional? Sembla que la professió no és... Els joves no ho veuen com una sortida.
Bueno, perquè a vegades és, o sigui, jo penso que, que el sector té futur, que és un bon ofici, és molt vocacional, és bucòlic, no? Fet d'anar a pensar, és una cosa molt bonica, no? Treballar de dilluns a divendres, vull dir, la gent s'està guanyant la vida fins ara, el que passa, doncs, que cada vegada anem donant una volteta i cada vegada costa més, no? Però, doncs, clar, el propi pescador, que tot això era una mica tradicional, que passava de pares i fills, els propis pescadors no volen que els seus fills continuïn amb l'ofici. Llavors, clar, qui té una barca potser estan una mica més obligats, que tampoc, però ja els mariners de tota la vida, que tota la vida els van passar de pares a fills, doncs aquests, mira, avui dia tothom, qui no vol ser que tingui una carrera universitària o que faci un funcionari o que faci un horari d'oficina, que això no, a la mar no hi és. A la mar no hi és.
Home, però peix sempre es vendrà, vull dir que el futur té la professió.
Sí, i ja està. I en acabat hi ha una altra cosa molt curiosa, perquè aquestes mesures és per tot el Mediterrani, i tot el que nosaltres estem reduint l'esforç pesquer, que ho estem fent, llavors hi ha zones com el Magreb que l'estan incrementant. M'entens?
Ja, és una mena de competència deslleial, no, tot això?
Clar. Vull dir, és que nosaltres aquí estem lligats i nosaltres aquí les normatives són molt, molt estrictes. El pescador les estem complint, ens estem esforçant i tot això, perquè en cap vegis, bueno, això, per exemple, passa amb la tonyina. La tonyina hi ha uns cupos per poder pescar que són molt, bueno, uns cupos i gent que no pot pescar. I en cap tu veus flotes del Marroc que agafen el que volen i més. I aquest peix, al final, d'una manera o de l'altra, acaba entrant aquí a Espanya, Europa, vull dir, no, el peix està molt globalitzat.
Clar, no, és el que en una funció no serveix de res. Aquí frenar, si d'altres llocs ens venen el peix, vull dir que no és una qüestió d'aquestes aturades. Xavier, et feia abans una pregunta, no sé si hi ha alguna xifra concreta sobre la reducció de la flota, per exemple. Com s'ha reduït aquesta flota fa uns anys ara?
Hi ha una dada que es diu molt, que és que en els últims 10 anys un 50%. A Tarragona jo vaig conèixer, jo porto 35 anys al sector, jo vaig conèixer 45 barques d'encerclament i ara en queden 6 o 7. Quina reducció és això?
Carai.
A la Mella n'hi havia 8 o 9 i en queden 2.
Ostres.
És que, a més, la flota que ha quedat encerclament a la província, estem parlant de 10 barques. Tots, és que molt poc. Uh-huh. I, per tant, la capacitat de pesca que tenen és la que és. I tot això costa, i ho expliquem, i ho diem, i volem fer veure, i clar, no són matemàtiques, no pots dir, no, doncs mira, doncs ara 4 mesos no pesquis. Mira, vale, què feia aquests 4 mesos?
Ja.
És que a vegades nosaltres mateixos parlem. Quan hi va haver un problema de seitolpa al Cantabri, vam parar la pesquera 3 anys. I 3 o 4 anys no es va pescar seitolpa. Doncs, bueno, sí, és que quasi que sembla... preferim que ens facin una actuació d'aquest tipus a que no et digui no, vés a pescar d'algú que no hi ha, m'entens?
Sí,
no.
Perfectament. Doncs, senyor Xavier Domènech, secretari de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i haver-vos explicat la situació del sector, molt amable.
A tots vosaltres per interessar-vos, gràcies.
A vostè, és una situació que a vegades dius, bé, on estarà la sortida? Doncs és un bon que tot això. Bé, continuarem parlant de tot això perquè em sembla que aquest no serà el punt final, eh? Marc Puerto, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Tot bé?
I tant.
Tu ets de carn o de peix?
M'agrada més la carn perquè el peix amb les espines no em porto massa bé.
Home, però hi ha peixos que és fàcil de treure les espines,
sí,
no?
Sí, els que són fàcils sí, però clar, en canvi la carn... totes perfectes.
El rap és més complicat, però està molt bo per treure les espines, però la sardina... Mira, a mi m'encanten, m'enloquece les sardines. Però fer sardines a casa, a l'hora de fer-les a la planxa, fa una pudor, allò, que sí, per treure la pudor de la sardina a casa...
Se't queda per dies.
I clar, si vas al restaurant a menjar sardines, en funció de què, pues prepárate, perquè te viene una sorpresa. Però jo ara parlaré de carns, concretament, bueno, abans de parlar de carns, clar, jo et deia hola, bon dia, perquè de què parlarem ara?
Parlarem d'una drogueria,
sí,
que és la més antiga del Poble Sec, i que ara el seu propietari, doncs, es jubila després de 31 anys.
Molt bé, però continuarà oberta?
Continuarà amb un treballador que després explicaré.
O sigui, aquí hi ha una certa... Aquí sí que podríem parlar d'un cert relleu generacional.
Relleu generacional, però que no és de la família, diguem.
Bueno, però podem parlar, que sí. Hi ha una continuïtat en el negoci. Bé, deia que parlaríem de carns. Per què? Doncs perquè hi ha un lloc que si t'agrada la carn, has d'anar. La Mar Puerto ja s'ha tret el carnet VIP de la Cabrera. La Cabrera, Barcelona, al carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla, Catalunya, és perfecta per gaudir de la passió per viure la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona, originaris, la franquícia originària d'Argentina, creada pel xef Gastón Ribeira, d'aquests assadors, un dels més exitosos de Buenos Aires, en aquest cas. L'entranya, el lomo alto, el lomo bajo, l'assado, banderita, bife de vacío, chorizo criollo... Bueno, pararé. Escoltem, no només hi ha cansa la Cabrera, eh? El que passa és que és el producte estrella, les carreres argentines. La Cabrera, Barcelona, al carrer Diputació 239. I de seguida parlem d'aquest sí, en aquest cas, relleu generacional, aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro, innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos por solo 7,99 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece...
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Durant 31 anys, en Josep Maria Campanera ha estat l'ànima de la drogueria en actiu més antiga del barri del Poble Sec a Barcelona. La drogueria Campanera. Campanera. Havia una cançó que era Campanera? Ai, Campanera...
No, pot ser.
Podria ser, no? Bé, una drogueria que, afortunadament, en aquest cas, té assegurada la seva continuïtat, tot i la seva jubilació. Mar Puerto, m'explicaves que hi haurà un relleu, però que no serà familiar, en aquest cas.
Exacte. Serà un dels treballadors que agafarà les regnes d'aquest negoci, que diuen que conserva intactes les maneres de fer el comerç de proximitat del segle XX. Serà el Daniel Ortí, el treballador que fa més de 10 anys que està a la drogueria, i Campanera ens explicava així com l'ha anat ensenyant fins ara que arriba el moment de l'adeu.
Despatxem bastant i llavors ell deia que això li podia canviar la seva vida i deia, no em preocupis, i com és un nen que s'ha portat molt bé amb mi, doncs, aquest últim any ell s'acabava més tard anant aprenent els contactes, de la manera que ho fem i del marge que hi ha amb les coses, i bueno, n'ha après, que en un any doncs, n'ha après, són joves i aprenen ràpid des de joventut.
Molt bé, veus? Si hi ha jove i actitud, sempre s'aprèn. És així, Marc.
Exacte. I a més es tracta d'un relleu generacional que fins ara havia seguit i que amb la pandèmia doncs, va canviar. Des d'aleshores el Josep Maria tenia el pensament de que no havia viscut més que per treballar, i la mort de la seva mare diu que va ser el detonant per prendre aquesta decisió. Havia arribat el moment d'estar tranquil i d'aprofitar la vida tot el possible.
Això amb mostiques fan com si quan se t'ha mort algú de la família, has de passar un dol. Són 31 anys jo, però és que abans hi havia estat el meu pare, 20 i pico d'anys, i abans un tiet del meu pare, 18 anys. És a dir, jo tinc 63, vam vindre aquí amb 11 anys aquí a Barcelona, és a dir, que 52 anys jo he trepitjat la botiga cada dia.
Poca broma, eh? Cada dia, eh?
Tota una vida.
Hem d'aprendre a treballar per viure i no viure per treballar. I a vegades això passa en funció de la teva passió pel que et toqui, eh?
Això passa. I no obstant, assegura que el millor d'aquesta feina ha estat el compartir els moments i el dia a dia amb la clientela que anava a la botiga. Clients que diu que ja no són només clients com a tal.
Ja no són clients, m'entens? Ja 30 anys en un barri, veient sempre les mateixes persones, i això... És que ha canviat tot tant. I abans hi havia un altre tracte, venien, parlaves i tot això. Doncs tota aquesta gent de 30 anys ja s'han convertit en amics.
En amics. D'això se'n diu comerç de proximitat.
Exacte.
Vas a la botiga de tota la vida.
Exacte, i amb la confiança doncs pots anar preguntant i també comprant el que sigui necessari. Uns clients que, de fet, s'han anat guanyant arran de saber perfectament els seus punts forts i saber quins productes són els que més funcionen.
La gent el que compra és el que veu a la tele. La gent veu a la tele les primeres marques. I llavors la gent vol una primera marca. Però, clar, no arribes a... tothom no arriba a tindre el poder adquisitiu per una marca. Llavors el secret és tindre les primeres marques barates.
Clar, normal. I a més, que sempre tens la confiança, no?, de dir, ostres, quina pintura necessitaria per aquesta paret? Doncs mira, li preguntaré a Josep Maria.
Exacte.
Més abaix, a la drogueria, li preguntes a Josep Maria, que ell t'ho dirà bé.
Sí, sí. Ell també m'explicava que, clar, amb la confiança, a vegades també li deien, escolta, que fins al dia tal no cobro la pensió i d'aquí una setmana et pago la pintura. I llavors deia que hi havia aquesta confiança i aquest tracte de saber que li pagarien quan podien i que no passaria res, no? Que això, clar, en una botiga normal, doncs no passa. Al final, una vida d'aquesta drogueria i la del seu protagonista, que a partir d'ara doncs tornarà a ser botiga, però des d'una altra posició molt ben diferent i molt més diferent també a la que havia tingut fins ara i que el Josep Maria doncs podrà anar-la a visitar, però no amb aquesta pressió d'haver de treballar tantes hores durant el dia.
Tu tens botigues d'aquestes de confiança, de comerç de proximitat?
Tinc botigues.
Que vas i li dius,
sí.
Oh, Josep Maria, quina pintura necessito?
Sí. Al final, la vida de barri té aquests avantatges.
I perruqueria de confiança també tens?
Perruqueria també. També.
Home, és essencial, el perruquer o perruquera de confiança...
Sí, així no te la jugues.
Per on em tallo el cabell? Necessito sanejar les puntes, coses així, no?
Exacte.
Marc Porto, escolta'm, moltes gràcies. Ja sabeu que aquest cap de setmana tenim els matins del cap de setmana.
Home, mira, estem escoltant Campanera,
eh? Campanero. Esta és. Joselito és. Sí, sí. Aquesta era la cançó que feia referència, que se m'ha vingut el flash al cap, eh? Disculpeu. Bé, sota l'himne de Joselito, Campanera, escolta'm, el matí de cap de setmana, de 6 del matí fins a 9:15, dissabtes i diumenges, amb la Mar Porto.
Així és.
Què tindrem aquest cap de setmana, Mar?
Doncs mira, parlem de música com la que estem escoltant ara, perquè se celebren les festes de la Mercè.
Home, músiques com la que estem escoltant ara, les festes de la Mercè, ja m'estalla, però tot va encaminat.
Sí. Música, les festes de la Mercè, i clar, des d'OCU que demanen doncs aigua gratis aquests dies. Llavors, clar, parlarem d'això amb la delegada d'OCU a Catalunya i també coneixerem històries. Parlarem també d'un museu casteller que ha obert les portes per donar a veure i donar a conèixer doncs els castellers, les colles castelleres de Catalunya i també com és el dia a dia de tots els que participen. I moltes més coses, molts
molt
més
bé.
Temes.
És un bon què, en tot cas, ja sabeu. Ja demà, a partir de les 6 del matí, fins a 9:15, els matins del cap de setmana amb la Mar Puerto, demà dissabte i el diumenge també. Mar, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't, una abraçada. Doncs estem a punt d'arribar a la una, però abans de tot això, si em permeteu, no sé si teniu cotxe o no teniu cotxe o el voleu vendre o no el voleu vendre, però si és aquest segon cas, és a dir, que teniu cotxe i el voleu vendre, si em permeteu, si em permeteu, us faig 5 cèntims, perquè us puc parlar de Rècord Motor, amb cada quilo. Perquè Rècord Motor pot ser el millor lloc per vendre el teu cotxe, segur, perquè van al gra, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés, i a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassarà el cotxe amb 200 euros de més. Així que visita recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Rècord facin tota la resta. Arribem a la una, tancarem darrere Cope Catalunya i Andorra. Recordeu que les xerrades les podeu recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Obrirem migdia, i obrirem migdia parlant de la sequera, però de la sequera en un punt en concret, la sequera a l'Empordà, i concretament com està afectant els vins i les vinyes de la dominació d'origen Empordà. En parlarem de tot això perquè estem a punt d'entrar en una excepcionalitat a aquesta zona de Catalunya. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.